RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El moviment veggie és un estil de vida que està vivint un autèntic boom. Segons l'estudi The Green Revolution de la consultora Ladern, Espanya es troba ara mateix entre els 10 països més vegetarians del món. El 7,8% de la seva població major d'edat ja té una alimentació principalment vegetal i una de cada 10 dones segueix aquest tipus de dietes. Per què no para de créixer el veganisme? Què és millor ser? Vegà, vegetarià, flexivegetarià o omnívar? I sobretot, quines conseqüències tindrà per la nostra salut no menjar carn o derivats dels animals? Avui, als Respostes que alimenten, ens preguntem si és més sa seguir una dieta vegetariana o vegana que una omnívora. I la resposta, com sempre, la té la nostra Magda Carles, la nostra metgessa nutricionista. Magda, què tal?
Què tal? Com estàs, Esther?
Bé, la veritat és que és evident que la pandèmia ens ha fet agafar més consciència de la importància de cuidar la nostra alimentació i potser també de que hem de consumir més vegetals i menys carn o derivats a animals, però coronavirus a banda, ja fa temps que hi ha moltíssima gent que ha optat per aquest tipus d'alimentació, no? Per què creus tu que creix l'interès per les dietes veganes i vegetarianes? A què ho atribueixes?
Bueno, jo crec que és l'evolució de la societat, no? Des de l'ego coronavirus el que ha fet és que penséssim més i veiéssim el que és realment essencial. Hem comparat tots, no? De dir, bueno, on estem, què fem, què menjo, què tinc que fer, no? Però a part d'això, la societat ja ha evolucionat cap a unes certes tendències, no? Per exemple, respecte als animals, no? Respecte a la natura, respecte als animals, la sostenibilitat del planeta. I, home, sí que és veritat que, per exemple, només l'argument de respecte als animals ja fa que hi hagi més gent cap al vegetarianisme i cap al veganisme. I penso que és un argument de pes, diguéssim, no? Però, a part, el respecte al planeta, tots sabem que el mantenir animals, la ramaderia, és per l'atmosfera, per l'aire, per el planeta, té les seves conseqüències.
El canvi climàtic, també.
Exacte, no? Vull dir, hi ha una sèrie de coses que porten cap aquí. I, a part, els estudis, si la ciència ens diu, i amb això estem d'acord totes les teories, diguéssim, nutricionals que hi ha per ahí, doncs que la dieta té que ser predominantment vegetal. Per tant, entre una cosa, l'altra i l'altra, doncs jo penso que es porta cap a una dieta cada vegada més vegetariana.
Aquesta filosofia de vida veggie inclou diferents opcions que comentàvem, no?, d'alimentació que sovint es confonen. Hi ha els vegans, i els vegetarians, també els flexivegetarians, no? En què consisteix cada tipus de dieta, no? Quines semblances i quines diferències hi ha en resum entre elles?
Clar, no és el mateix, eh? Una cosa és una persona que digui, jo menjo molts vegetals. Soc omnívora, però menjo molts vegetals. Fantàstic. Una altra cosa és una persona que digui, jo, a veure, soc vegetariana. Soc vegetariana, però soc lacto-ovo-vegetariana. Què vol dir això? Que menja vegetals, tot vegetal, però a més menja llet i ous i tots els seus derivats, està clar. I un altre pot dir, no, jo soc només lacto-vegetariana, doncs només llet i vegetals. L'altre, ovo-vegetariana, ous i vegetals. I, evidentment, hi ha els vegans. Els vegans és exclusivament vegetals.
Les diferents opcions,
sí,
no?
Sí.
Un dels punts, Magda, on divergeixen és el tema del peix, no?
Sí.
Qui en menja i qui no en menja?
En principi, un vegà no menja peix, igual que no menja carn, no menja ous i no pren llet, no? Un vegetarià, tampoc. Ni un vegà ni un vegetarià. Ara, hi ha el que són els pizzitarians, que mengen vegetals, però en tant en quant mengen peix. Comença amb una opció bastant encertada, sincerament.
I amb la mel de les abelles, també aquí hi ha un punt discordant, no?
Sí, perquè hi ha vegetarians que ho accepten i n'hi ha que no. Podem trobar moltíssimes combinacions, aquestes, eh? Podem trobar moltes combinacions, i jo penso que si busquessin trobaríem molts tipus de dieta vegetariana. Però potser el denominador comú és que els vegetals són la base de l'alimentació.
I quines diries tu que són les avantatges de seguir aquesta alimentació vegana o vegetariana?
Clar, és que aquí tenim que diferenciar una miqueta. D'entrada, ho hem dit al principi, no? El menjar exclusivament vegetals o sobretot vegetals és evident que té un benefici evident pel planeta, per la protecció dels animals, el respecte al món animal. Això és indiscutible, eh? És indiscutible. Això és així i ja està. Ara bé, és molt diferent prendre una dieta només de vegetals que prendre una dieta que tingui ous i llet. La diferència és brutal. Per què? Doncs perquè amb els ous i la llet jo m'asseguro un aport de proteïnes segur i clar. No oblidem que els ous, tot i que tenen tingut també la seva mala fama a la seva època, doncs tenen una proteïna de gran valor biològic. De fet, els experts diuen que és la proteïna de valor 1, valor màxim. És a dir, seria com que l'ou té més qualitat de la seva proteïna que un filet de carn, no? Per tant, amb llets i ous ens anem on vulguem. No hi ha cap problema, no hi ha cap carència. En canvi, quan jo dic només prenc vegetals, home, aquí ja les coses canvien. Perquè podem tenir dèficit de proteïnes, podem tenir dèficit de calci, podem tenir dèficit de ferro. Dic podem, perquè si es fa ben fet i es prenen suplements, això no té per què passar. Però s'ha de fer molt ben fet, eh? Clar, és lògic. Quan més aliments traiem, més puzzle tenim que fer perquè surti la dieta equilibrada.
Eh? Inconvenients? Ens podries dir algun? En tenen
sí,
o no?
Sí, aquestes carències que jo t'estava comentant. No? Realment, doncs, esclar, amb una dieta vegana, sobretot, que és l'extrema, no? Doncs costa trobar proteïnes de qualitat amb les dosis suficients. Has de combinar els cereals amb les llegums, has de prendre algues, has de prendre fruits secs cada dia, vull dir, ho has de fer molt bé i has de prendre suplements per estar bé. O sigui, pots tenir carències, ho has de fer molt bé. O sigui, t'has de preocupar de la teva dieta. Amb una dieta, en canvi, que sigui omnívora, encara que sigui equilibrada i amb molts vegetals, és més fàcil que els números quadrin, eh? És més fàcil menjar, diguéssim, equilibrat.
Per tant, hem de vigilar molt amb la qualitat del producte que comprem.
Amb la qualitat, amb la quantitat, amb com ho combinem. Jo diria, la llei és aquesta, molt senzilla. Quants més aliments ens traiem de la llista, més tindrem que mirar com ho fem. Quan més ampli sigui el que mengem, quan més coses diferents mengem, més fàcil és menjar de forma equilibrada. Ara, clar, també té avantatges, eh? Les dietes vegetarianes i veganes, doncs mira, més protecció cardiovascular, no tenen diabetis tipus 2, com tenim tanta gent quan a partir dels 60 anys, evidentment que sí, té avantatges i té desavantatges.
Fa un any, Magda, es va estrenar a Netflix un documental que porta per títol Canvio Radical. Aquest és un projecte que té el suport de diversos esportistes, entre ells hi ha el tenista Djokovic, hi ha el pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton, no? I aquí es planteja la hipòtesi de que la dieta vegana és la millor, millor que la vegetariana, no? Això realment és cert? Això està demostrat científicament?
Demostrat científicament, no. No, o sigui, és molt respectable aquesta opinió, però demostrat científicament, no. De fet, segur que trobem estudis a favor i estudis en contra. Com passa tantes vegades en temes mèdics o en temes nutricionals, que és una part de la medicina, no? Que hi ha estudis que ens diuen una cosa i hi ha estudis que ens diuen la contrària. És un tema controvertit, el de la idoneïtat de la dieta vegana o no. Vull dir, trobaràs detractors i trobaràs partidaris. Això és així. I, per tant, cada una ha de fer el que el seu sentit comú i les seves característiques personals li diguin. No?
Per tant, no podem afirmar que una d'elles és superior a l'altra.
No, que sigui més saludable, no. El que sí podem afirmar amb contundència és que una d'elles és més completa que l'altra i és més fàcil amb una d'elles tindre una dieta equilibrada. Això sí que ho podem dir. Per tant, és evident.
Pel que ens has explicat, ser vegà, ser vegetarià, doncs les dues opcions el que fan és col·locar el regne vegetal al centre de la seva dieta, no?
Sí.
Veiem que el primer doncs podria considerar-se la versió estricta del segon, no? Que aquest últim és molt menys permissiu, no?
Sí,
a més, dins del vegetarianisme trobem altres variants que tu ens comentaves, no? En el cas dels vegans, no? En quins aliments proteics basen la seva alimentació perquè sigui equilibrada?
Clar, els vegans, és aquesta versió més radical del vegetarianisme, no? Els proteïnes és un dels problemes. On trobem problemes en el món vegetal? Doncs trobem proteïnes doncs, en els llegums. A la soja, a les llenties, als cigrons... Però, esclar, aquestes proteïnes que trobem als llegums no són exactament del mateix valor biològic que trobem a la carn, al peix o als ous. Per tant, les tenim que combinar amb cereals, d'acord? Altres coses que ens trobem en aquesta dieta, doncs, el tema del calci. Clar, amb una dieta vegana no hi ha làctics, no hi ha ous, no hi ha res. D'on traiem el calci? D'on el traiem? Doncs dels llegums una altra vegada, dels fruits secs, que tenen un paper importantíssim. Ho traiem també doncs, de les fulles verdes, val? O sigui, de lo que són els vegetals, però, repeteixo, és un calci que, en fi, has de menjar molt vegetal perquè t'arribi la mateixa dosi de calci.
Clar,
eh? clar, és un dels problemes. Llavors, clar, mira, quan ets, una de les coses que has de fer quan ets vegà és prendre el sol. Perquè amb el sol sintetitzes vitamina D i et serviràs més calci. Per exemple, o del ferro, és un altre problema també dels vegans. On està el ferro, bàsicament? El ferro grup M, de tipus hemo, no? Que és el que s'absorbeix més fàcilment, està la carn, els ous, el marisc. Quan treus això, hi ha el ferro no hemo dels vegetals. Quin problema té aquest ferro? El famós ferro dels espinacs, dels llegums, dels llenties... No et deien allò de... Els espinacs tenen molt ferro? Ens ho deien, no?, de petites.
Uh-huh, sí, sí.
I sí que és veritat que té molt ferro, però és un ferro que costa d'absorbir. Consell, quan tu prenguis llegums o siguis vegà i tinguis manca de ferro, posa sempre vitamina C sobre els vegetals que facis servir pel seu contingut en ferro. Per tant, quan jo faig una amanida de llenties, està molt bé fer una vinagreta que porti llimona, per exemple, no?
Uh-huh, uh-huh. Veiem la proporció que tindria un plat vegà, no? Per exemple, quina quantitat de vegetals hauria de tenir i quina de complements per satisfer les necessitats de qualsevol persona.
Clar, a un plat vegà, si ens imaginem el plat com un formatget rodó, encara que ells no tenen formatge, jo crec que la meitat del plat tindria que ser una barreja de verdures i de cereals. Val? Perquè seria la base de la seva piràmide, serien els cereals. Aquí podríem posar-hi, a veure, l'arròs integral, no? El mill, la quinoa, no? Barrejat amb tot tipus de verdura. Això pràcticament tindria que ser el meitat del plat o potser una mica més.
Uh-huh.
Després, doncs, trobaríem una part o una quarta part, diguéssim, del plat, doncs, amb unes llenties, amb una soja, amb uns cigrons o algo similar que tingui, diguéssim, proteïnes, no? Jo també, si fos vegana, portaria amb un plat una part del plat i posaria unes alguetes, que van molt bé.
Uh-huh. Molt llavors, molt bé. Tubercles,
I,
també.
I posaria algues i, a més, posaria una part de fruits secs, saps? I posaria llavors. Jo, en un plat vegetarià, hi posaria tot això, uh-huh, bàsicament.
I seria convenient, seria recomanable suplementar aquesta alimentació amb algun condiment concret, per exemple, no sé, segons que deix un tofu...
A veure, el tofu, que és una espècie de formatge de soja, és la soja, doncs, prensada, no? És l'equivalent de formatge vegetal. Mira, el que sí que hem de suplementar, els vegetarians, els vegans, sobretot, vulguin que no, és suplements de B12. Perquè el B12 es troba, sobretot, en el món animal. I la B12 té molt a veure amb la bona salut dels hematis, o sigui, glòbuls vermells.
On la trobem, Magda?
Ah, clar, a la carn, bàsicament, els productes animals. Quan tu ets tan vegà, això no hi és. Llavors, prens un suplement i ja està, sense problemes, eh? I aquí sí que recomano prendre suplements.
Uh-huh.
Per això et dic que, jo deies al principi, que la vida és molt menys complicada, entre cometes, en tot el respecte, quan ets vegetarià que no pas quan ets vegà. Quan ets vegà, has de ser un expert de dietètica.
I les begudes vegetals que en parlàvem la setmana passada, enriquides en calci, o, per exemple, les begudes de soja...
Pues perfectes.
També serien interessants?
Per un vegà és interessantíssim. Són interessants per tothom, però per un vegà, molt, perquè poden portar suplements i dosis extres de calci, de ferro, de magnesi, de coses que interessen molt. Mm-hmm. Per tant, la beguda vegetal estaria molt bé.
Mm-hmm. Segons l'Acadèmia Americana de Dietètica, l'ADA, les dietes vegetarianes ben planificades, són apropiades per totes les edats del cicle vital. Això inclou, doncs, l'embaràs, la lactància, la infància, també l'adolescència, no? Tu què creus que ha de tenir en compte un pare o una mare que vulgui que el seu fill també sigui vegetarià com ell?
Clar, és que, què parlem, de vegetarià o de vegà? És a dir, si un és... Jo li diria a aquest pare, també amb tota la necessitat del món, li diria, mira, l'alimentació en els 1.000 dies primers d'un nen és essencial. Tota la infància és primordial, però els 1.000 dies són fonamentalíssims. És molt més fàcil que aquest nen tingui tots els nutrients si li fas una dieta omnívora, val? Que no se li fas una dieta vegana o vegetariana, sense cap menyspreu per aquest tipus de dietes. Que ell valori fins a quin punt és imprescindible o és interessant per aquest nen que li faci fer aquesta dieta vegetariana. Que després, quan aquest nen hagi crescut i tingui 18 anys, això no vol dir que aquesta dieta d'aquest nen no pugui ser plena de vegetals a tope, eh? Cuidado, eh?
Ho pot ser.
Evidentment, eh? Evidentment. Jo, francament, si després de quan aquest nen tingui 18 anys vol optar per lo vegetarià i tu li dius les meravelles i les avantatges que les té de lo vegetarià, em sembla fantàstic, saps per què?
Perquè
tindrem totes les avantatges de lo vegetarià i cap dels seus possibles problemes. I el nen ja haurà crescut.
Uh-huh.
Val? El que sí que recomano a tots els pares és que des de molt petits les dietes tinguin molts vegetals cada dia a cada àpat. Uh-huh. Això sí, eh? Això sí.
L'esperança de vida és més alta quan un es fa vegui o, per exemple, es posa menys vegades malalt?
No hi ha estudis que diguin això. El que sí que se sap és que alguns estudis diuen que els vegetarians tenen menys malaltia cardiovascular. Ara bé, que visquin més... Això no hi ha estudis que ho comprovin encara. Escolta, potser molt temps ho veurem, eh? Això no. Perquè, clar, també hi ha poca... Com que és poca gent, de fet, la que està sent vegetariana i vegana en comparació com la població general, doncs és lògic que ens faltin també estudis sobre això. Però quan hi hagi, per exemple, un 20% de gent que sigui vegana i vegetariana, aquí podrem treure conclusions epidemiològiques interessants, no? Ja ho veurem. Jo ja et dic, i la meva teoria personal és que la dieta té que tenir molts vegetals, tenen que ser prioritaris en la nostra dieta, Però no només això, tenim que menjar productes de proximitat, amb una condimentació molt suau, i sobretot una cosa, quants menys productes processats, millor. Perquè una cosa que no diem és que hi ha gent que és molt vegana, però que s'infla de productes processats.
Cuidado amb això, tu,
evidentment
sí?
Que sí. És a dir, gent que jo soc molt vegana i molt ecosostenible, però després de menjo les hamburgueses aquelles vegetals que tenen 1.000 ingredients a la llista.
Quin contrast, saps? No?
Que això no vol dir que no puguin servir, però que la base ha de ser, tant si ets vegetarià com vegà, la base ha de ser l'aliment fresc, no ha de ser l'aliment processat. Uh-huh. I un aliment, no perquè sigui processat vegetal, és millor per aquell vegà, saps? Sempre el fresc és millor per tothom.
I pel que has observat, què succeeix amb el pes, no? Ser vegetarià, ser vegà vol dir estar més prim o aprimar-nos? O es
no
poden tenir igualment els mateixos
no
problemes de pes?
No necessàriament. És veritat que per algunes persones que han tingut molta dificultat per perdre pes amb dietes normals i variades, el vegetarià pot ser una manera. Absolutament veritat, perquè com que prens molta més fibra, molta més fulla, molt més volum, pot ser molt més saciant. Perfecte. Inclús si és diabètic, li pot baixar la diabetis. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi gent vegetariana i vegana que estigui amb sobrepès, perquè evidentment també hi ha ingredients vegans i vegetarians que són molt energètics. Dependrà com tu ho facis, com ho cuinis, en què ho condimentis. Per tant, vegetarià no és igual a prim. Ara bé, el vegetarià pot ser un recurs per aprimar-se, encara que sembli contradictori.
I vegetarià és igual a ric? Perquè també circulen molts comentaris de que per fer-se vegà o vegetarià doncs s'ha d'invertir, no?, en aquesta dieta, no? Realment són més cares les dietes veganes, vegetarianes, que les tradicionals?
Jo penso que depèn del catrís. És evident que hi ha aliments vegans que són com molt sofisticats i molt... Però no, jo crec que no, eh? Et diré una cosa, en plan anècdota. Jo crec que fa un temps la dieta vegana era dels pobres, justament. No es podia pagar un tros, no es podia pagar un llenguado la seva vida, no? Però no, és veritat que hi ha aliments vegetals que són d'importació de no sé quan, que poden ser molt cars. No? És el que diem sempre. No és el mateix menjar un mango que menjar una poma, oi? Doncs
no,
és el mateix.
No. I restaurants vegetarians? Ah. És complicat trobar-ne?
Mira, per al meu gust, massa. Perquè, a més, jo trobo que és boníssim el menjar vegetarià. Però, clar, jo me'n recordo, ja de molt joveneta, que buscava vegetarians, i, escolta, semblaven uns menjadors que semblaven de col·legi, semblaven de les colònies de l'estiu. Dic, no pot haver-hi un vegetarià que tingui una cosa cuca, maca, una cosa amb nivell, una cosa que sigui acollidora. Això ha canviat molt, Ha canviat molt. Però jo, a mi m'encantaria que hi haguessin molts més restaurants vegetarians, perquè, clar, no en sabem de cuinar molt bé les verdures, no tenim tanta creativitat. A mi m'encantaria que hi haguessin llocs per anar a disfrutar només de verdures. T'has fixat, Esther, que quan hi ha un event o quan hi ha una festa, no hi ha maneres que et posin un plat principal vegetal?
No hi ha oferta, no.
Sempre ha d'haver-hi la carn i el peix. Escolta, jo vull un enciam, no pot ser això? Doncs no.
Doncs mira, Magda, ara mateix parlarem amb una dona pionera. Parlarem amb la cuinera Zaraida Fernández, que va ser doncs, la persona que va obrir la primera botiga de menjar per aportar sense ingredients d'origen animal al barri de Barcelona, al barri de Gràcia, i que a més fa 14 anys que és vegana.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Zaraida, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
Explicàvem ara a la Magda i jo que tu fa 14 anys que ets vegana, no? Per què vas decidir canviar la teva alimentació?
Sí, doncs jo un dia vaig donar-me en compte que la meva professió, que era la cuina professional, i la meva passió, que són els animals, no era compatible. Que no era compatible estimar amb uns i menjar amb uns altres. I aquell dia vaig decidir que deixava de menjar-los i cuinar-los.
És coherent, Zaraida. Escolta, a mi no prens ni un ou, ni una mica de llet, ni mel, res?
No, de fet, ja fa lloc. Al principi potser el teu cos sí que ho troba a faltar, però a poc a poc se't va doncs, per la tarda acostumant i ja deixes de tenir necessitat de voler-lo menjar. O sigui, no, jo sóc vegana amb convicció i no menjo, no.
No, està molt bé. I et trobes bé?
Sí, estupenda. De fet, jo sempre explico, jo treballo unes jornades de 14-15 hores i si no estigués sana no podria suportar-la, a més que em fan controls, analítiques i menjo molt de forma controlada. Un nutricionista que em mira les proteïnes, els carbohidrats, les verdures, vitamines, tot.
Ah, aquest és el secret, Zaraida, ara ho entenc. És que,
clar,
perquè tu estàs assessorada, clar que sí.
Clar,
és que
és veritat,
clar, sí, perquè a vegades els vegans, com que sou tan estrictes, doncs teniu que mirar més el que mengeu i us controleu més, que això és un avantatge. Sí.
I com veus? Perdona, digues.
Sí, no és que normalment els omnívors no es plantegen el que mengen, ni saben què és proteïna ni carbohidrat. Al moment que tu dius és que m'ho haig de cuidar perquè menjo menys ingredients, és quan comences a saber i ho comences a fer millor.
Home, això de sota la raó, és veritat, eh? No, la gent, a no ser que estigui malalta o que tingui quilos de més, no es planteja que menja. Tens, és veritat, és que és veritat.
És molt trist.
Zaraida, hi ha molts llibres sobre veganisme. Un d'ells és el Cuina vegana per ocasions especials amb Cossetània Edicions, que és el teu últim llibre, però hi ha un anterior on trobem una recepta molt especial amb la que tu has guanyat més d'un premi, no?
Sí, m'he fet famosa per la truita de patates sense ous.
Truita de patates sense ous.
Això sona fantàstic.
Sí. Mentre la gent es baralla el color de la cebolla, cebollista, sin cebollista, jo sempre dic, jo ho he fet sin huevista.
Home, és una bona manera d'introduir-se en el món vegà, no?
Sí, perquè a més hi ha molta gent que a més és al·lèrgica a l'ou, no només la gent vegana.
És veritat, és veritat. Escolta, ens pots dir la recepta, que l'apuntem aquí?
És molt senzilla, sí. Doncs just una recepta. Això ho heu de fer, d'agafar un quilo i mig de patata, més o menys, qualsevol varietat. L'heu de confitar amb una miqueta de ceba, si us agrada la ceba, si no, no passa res. Ho feu una miqueta d'oli, el feu confitar a foc lent, quan ja comença a estar la patata al seu punt, l'aparteu, l'escorreu bé de l'oli i feu una barreja amb 75 grams de farina de cigró, 75 grams d'almidó de blat de moro, que és la maicena, una culleradeta de sal, de les petitones, corregiu que us agradi el sabor, uns 250 mil·lilitres o grams d'aigua, que la barregeu, feu així amb una vareta, ho barregeu i ho afegiu a la patata. A partir d'aquí ja és ficar-ho a la sartén i quallar-ho com si fos a foc molt lent i deixar, quan estigui ja donant la volteta, i quan estigui ja quallada, deixar-la doncs, una horeta o així que s'acabi de temperar. Que reposi una miqueta. Està millor si es deixa reposar que no menjar-la recent feta.
Molt bé,
i està molt senzill.
Per tant, la mengem freda, no? Tu la menges freda.
O potser una miqueta que compacti, és a dir, que reposi una miqueta. Recent feta està molt bona, però la textura canvia. Llavors, el millor és quan està una miqueta reposada. És com qualsevol tipus de truita, que està millor que reposi, doncs igual.
És una truita de patates per tota la família, per tots,
sí,
no?
Exacte.
Sense contraindicacions. Sí.
I desmodifiquem que la cuina vegana és complicada.
No,
ho és. Perquè aquí, gens i mica de complicació, eh?
Vamos, això, vamos, és superfàcil i, a més, és més ràpid. I zero colesterol.
És veritat, és veritat. No, i zero colesterol i zero moltes coses, no? I a més, tu diràs, deu quedar compacte, deu quedar d'apariència, deu quedar superbé, també, clar que sí.
La farem, la farem. Zaraida, moltíssimes gràcies per compartir-la amb nosaltres. Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Quin bon sabor de boca per acabar el podcast d'avui, no?
Truita de patates? Escolta, és hàbil, això, eh? Em penso que ho provaré, Esther.
Sí. Doncs tots ho farem, eh? I la veritat és que el que volem és això, eh? Que tingueu interès per la cuina, per la gastronomia i, sobretot, per cuidar-vos, per la nutrició.
Exacte. I penseu que el món vegetal és un món per explorar. I fixeu-vos, truites de patates sense ou. Què més podem trobar en aquest món, Esther?
Boníssim, boníssima. Magda, ens retrobem en 15 dies.
Fins aleshores.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.